Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 a la Vila de Piera. Primaveral aquest diumenge 5 d'abril de 2026, diumenge de Pasqua, la que per nosaltres sempre serà l'hora de l'Àngels, en un dia on durant molts anys sortia a la plaça de la Generalitat amb el micròfon inalàmbric en mà per donar veu a les caramelles. Així arrencàvem tradicionalment, i ho fem també avui, a l'inici de l'últim trimestre de la temporada, amb la vista posada a la Fira i Festes del Sant Crist d'aquí a 3 setmanetes, però encara immersos a la Setmana Santa. Esperem el Joan Poc, la Maria Llum Torres, i tindrem també la Meritxell Vallès i la Meli del Pino per parlar-nos sobre el seu, més que un conte, podríem dir, En Xas no vol dormir. Com cada diumenge arribarem a les 11, esperant les vostres trucades del programa del Joan, amb el més destacable de la biblioteca. Així que, sense més preàmbuls, comencem.
Era de Pasqua l'hermosa nit. El vent llançava les caramelles, cançons alegres entre el burgit. Quan el meu nòvio, que era el solista de l'Aliança de Poble Nou, Sergio lluïa sa veu d'artista, estava el barri ple com un ou. I jo escoltava des del balcó les dolces notes d'eixa cançó. Per tu, tan sols per tu, gemosa nina, d'amor ardent al meu cor sent un goig diví. Que és gran l'estimació que a mi em domina, ja ho comprendràs quan estaràs solet amb mi. Ai, sí! Quan acabaren les caramelles va haver-hi un xàfec d'aplaudiments i les guarnides i altes cistelles quedaren plenes en pocs moments.
Tot seguit, la Cali, la nostra assistent virtual, ens explica conceptes bàsics del diumenge de Pasqua.
Bon dia. El diumenge de Pasqua és el dia central de la festivitat on es commemora la resurrecció. Tradicionalment, les colles de caramelles canten pels carrers i és un dia de retrobament familiar amb la tradicional mona. És un moment de joia i de primavera. Les caramelles tenen un origen molt antic, al segle XVI o XVII, com a cants populars de primavera i Pasqua. Colles de cantaires sortien a celebrar la vida i han arribat fins avui mantenint aquesta alegria compartida. És una tradició viva. Els ous de Pasqua simbolitzen la vida nova. Des de fa segles es decoraven per celebrar la fertilitat de la primavera. Més endavant es van fer de xocolata i avui són una part dolça i simbòlica de la festa. La mona és una tradició catalana on el padrí regala un pastís al fillol. Abans era un brioix senzill, ara és una autèntica obra de xocolata. Es menja el dilluns de Pasqua i simbolitza el final de la Quaresma. El dilluns de Pasqua és important perquè és el dia de retrobament en família, quan es menja la mona i se celebra plegats, simbolitzant el final del cicle pasqual i la continuïtat de l'alegria. Gràcies a tots per compartir aquesta estona amb nosaltres. Que passeu una molt bona Pasqua, plena de tradició, alegria i bona companyia. Fins la propera.
Ja ho comprendràs quan estaràs solet amb mi, solet amb mi, solet amb mi. Ai, sí.
Jo feia caramelles els diumenges al migdia, que amb el llit la mestra ens deia que ens poséssim rectes com penjant d'un fil. Els dilluns de Pasqua els nens amb barretina i faixa, les nenes de pubilles cantàvem per les places i els carrers. Diu... mesura que creixíem, les hormones s'excitaven, més cremats que una bengala. Componíem rebel·lia, amb distorsió i amb quatre quintes. Ens creiem els més punquis, els més durs de la comarca, tot i que érem els més dolents de tots. Jo volia cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu amb la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Voluntat que traça, ens atrevíem a mesclar tots els estils i amb l'innocència pròpia dels autodidactes vam cometre mil errades i d'alguna en vam aprendre la lliçó. Jo volia cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu en la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Cantar, cantar, i si cal perdre m'importes el present. Caramelles i sardanes, borratxeres i guitarres, els anys posen a prova el nostre afany. Però mentre no ens fallin les cames, seguirem cantant amb ganes, ja que és això el que ens fa tirar endavant. Caramelles i sardanes, borratxeres i guitarres, els anys posen a prova el nostre afany. Però mentre no ens fallin les cames, seguirem cantant amb ganes, ja que és això el que ens fa tirar endavant. Jo sols volia cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu en la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu en la passió d'un que m'importes el present.
És el present.
És l'únic que m'importes el present.
És el present.
L'únic que m'importes el present. Sí!
Doncs vinga, les 10 i 7 minuts i parlem ara amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament dels Rosters de Pierola, Gemma Febrers. Què tal? Bon dia. Hola, Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, ara, bon dia. Bueno, els Hostalers de Pierola és el lloc més pròxim que podem, que tenim ara mateix a Piera per veure caramelles en directe.
Ah, doncs benvinguts, ja poden venir tots cap a Hostalets.
Sí, no? Quin és el programa? A quina hora sortiu?
En principi el programa posa a les 12:15, però crec que a quarts d'una començarem.
Vale, sortim de missa, no?
Sí.
Molt bé, i fa ja uns quants anys que s'ha recuperat, no, aquesta tradició, els hostalets?
Sí, va haver, potser fa 10 anys que es va deixar, un parell o 3 d'anys, però ara ja fa 6 anys que s'ha recuperat i, bueno, esperem que no s'hagi de tornar a deixar.
Uh-huh. Des de la vostra regidoria de Cultura i Tradicions, què és el que feu cada any?
Bé, nosaltres tenim la sort de poder comptar amb la Maria Àngels Lores, que és la que fa la directora avui en dia, i llavors, bueno, fent publicitat perquè tothom qui vulgui que canti millor o pitjor pugui venir a assajar i pugui venir a cantar aquest dia de les caramelles.
Molt bé, perquè el grup és de diverses edats, hi ha gent del poble, de fora també...
Sí, també hi ha gent de Piera que a causa de que no canta caramelles de Piera venen aquí a Hostalets i sí, divers d'edats, des dels 18 anys, perquè tenim una persona que toca l'acordeó que és molt jove, fins als 78 o 80 anys.
És a dir, que no només canteu, sinó que també hi ha instruments.
Sí, aquest any ens acompanyen 2 acordeons.
Molt bé. No sé, també hi havia com, no sé si performance, però també hi havia com uns ases que acompanyaven, no?, aquesta festa. Aquest any també és així?
Sí, també ens acompanya un carro amb un asa i, bueno, perquè ens ajuda a recuperar, no?, més la tradició de les caramelles, quan antigament ja es feia servir el carro per portar els clavells, els més petits, i acompanyava la cantada.
Molt bé, és a dir que tothom que vulgui seguir aquestes caramelles, avui un dia primaveral, perfecte, no?, per aquesta jornada, poden venir als hostalets de Pierola a partir de 1:15.
Sí, a partir de 1:15 començarem davant de l'església i després seguirem pels carrers del municipi.
Molt bé. Doncs Gemma Febrer, regidora de Cultura i de Tradicions de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, moltíssimes gràcies per atendre la trucada a Ràdio Piera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona jornada.
Fins la propera. Merci.
I de sobte la música ens mou a un lloc més amable, tots menys tu. Tu et quedes mirant-nos a tots, emprendre el viatge sense tu. Sense tu, sense tu. Sempre existeix el neguit i la por, però el pànic escènic sols dura uns segons. I és veritat, virtuosos no som, però tot el que fem ho fem amb amor. I de sobte cantem la cançó que tots esperaven, tots menys tu. Els teus ulls mai veig l'emoció que tots embriaga, tots menys tu, tots menys tu, tots menys tu.
Vinga, pràcticament un quart d'11 del matí. Avui esperàvem el Joan, però finalment no puc venir. Ha dit que vindria la setmana que ve. Joan Poc, doncs vinga, la setmana que ve parlem amb ell. Però qui sí que tenim aquí és la Marillum.
El Poc,
avui Poc. Marillum, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bon dia.
Com va la Setmana Santa?
Molt bé, ha anat bé. Sí, ha anat bé.
Bueno, hi som,
He aprofitat per fer 88.
88 anys! Ostres, increïble.
Sí.
Doncs per molts anys.
Moltes gràcies.
Increïble, increïble.
Van regalar un telèfon nou.
Ah.
Que té molta cobertura i té de tot, de tot, de tot.
Això t'he trucat una estona.
Disfrutarem els piuets.
Però va bé, doncs?
Sí, oh, sí. Fantàstic. Molt bé.
Carai, tu, 88, això és, dos anys i 90.
Què et sembla?
Increïble. En plena forma, només.
Sí, de moment.
Sí, ves?
Bueno, això... Això està per veure.
De moment hi ha molts que no hi arriben.
M'agrada molt fer teatre, això ajuda.
Sí, sí. Doncs què? Què ens portes avui?
Mira, saps què porto?
Ja.
He treballat aquesta setmana les dones i els ous.
Ostres, mira.
Aprofitant la Pasqua.
Clar.
I aprofitant-ho dels ous.
Sí, sí.
I explicaré història de dones pobres... com se les havien de veure amb els ous.
Uh-huh.
I com s'ho feien les riques? Farem dos grups.
Molt bé. Però els ous de Pasqua o els de gallina o... Ous de Pasqua, parlem.
Ah, quedarà esperat.
Vinga.
Perquè en pot haver-hi de molta mena, eh? Aquí està la sorpresa.
Sí, 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 sí. Doncs vinga, quan vulguis.
Bé, doncs mira, antigament hi havia les pageses que esperaven la Pasqua endelit perquè les gallines comencessin a posar ous. Llavors feien els seus pastissos i, a més, disfrutaven molt d'una veïna a l'altra. Deien, què tal, Pepeta? Ja et ponen a tu? No, encara no em ponen. Ai, no les deus haver cuidat aquest hivern. I a tu, Joaneta, què et ponen? I unes els hi posaven i les altres no. Es veu que la gràcia era que les gallines, a l'hivern, entre el fred, la foscor, no posen ous, descansen, guarden tot el seu potencial per quan vindrà la primavera. I llavors les mestres, que consideraven que els havien donat força blat de moro, que les havien cuidat molt, posaven més aviat que les altres. Avui dia encara s'utilitza això per dir a tu totes et ponen, eh? Com una cosa satisfactòria, sí. Una cosa de que alguna cosa fas ben feta. Bé, doncs les dones què feien quan tenien tants ous? Doncs mirar de fer una festa per Pasqua, que era quan començava les gallines a posar els ous. I bé, feien bullir-los, els bullien 10 minuts. I buscaven colorants naturals. En aquella època, avui dia pots anar a la botiga i dius colorants que siguin comestibles, i te'ls donen. I allà on hi ha les espècies d'ànim, per allà també hi ha potets de pintures, de colors, que pots menjar i pots fer pastissos i pots això. Però elles no en tenien. I què utilitzaven? Mira, volien ous marrons, així és d'un marró d'euradet. Doncs agafaven te o agafaven cafè. El dissolvien amb aigua, posaven una culleradeta de vinagre i bullien els ous. Volien groc, doncs agafaven cúrcuma o agafaven açafrà de fer la paella i tiraven i posaven tot d'ulletes amb tots de colors. Aconseguien amb els aràndanos, doncs aconseguien el color violeta, d'olor morat, amb la ceba morada aquesta que té aquest color també morat, també aconseguien un altre color. I amb les espinaques aconseguien el color verd. Llavors, tot era qüestió d'imaginar, agafar els ous, n'hi havia qui posaven una cinta al voltant de l'ou, i llavors els submergien amb aquesta aigua tenyida, amb la verdura, i 10 minutets, i els hi quedava de color. Després, quan traien la cinta, doncs hi havia una sanefa blanca que podien pintar, enganxaven pegatines, amb els papers de carmel. No sabeu les meravelles que es poden fer. Els guardàvem en paper de plata del torró, paper de plata del xocolata, papers dels carmels. De tots es guardava, tot es retallava i tot s'enganxava al voltant dels ous. Llavors s'amagaven els ous i es deia amb la canalla que busquessin, i el que en trobava més tenia un premi, que consistia en carmels o algun regalet que els hi preparaven. Però vosaltres direu, i la gent rica? Oh, la gent rica s'ho muntava d'una altra forma. No estaven per tenir aquí els ous ni perquè la canalla els perseguissin per la muntanya a veure on eren amagats. No, aquí ho feien d'una altra forma. I ara us explicaré una història molt bonica. Bé, ens hem d'anar cap al 1847. 1847. Hi ha un rei a Dinamarca, a Copenhague, que es diu Cristian, i té 6 fills. Dinamarca és petiteta, ell no és gaire poderós, i té por dels alemanys que els té allà a sobre, dels russos, dels anglesos, té por de tot. I intenta col·locar els 6 fills de forma que tinguin poder. No els casarà amb un rei, però amb el germà segon o el germà tercer del rei, o amb un tiet. La qüestió era introduir-se amb totes les realeses d'Europa, tantes com pogués. I sí, sí, va col·locar un fill a Noruega, un altre a Gales, un altre a Grècia, un altre a Hannover, a Alemanya, un altre a Orleans, els anava repartint. I llavors hi ha la Maria. La Maria era la joia de la corona. Per què? Perquè era una dona molt i molt i molt intel·ligent. Es deia Maria, Sofia, Federica, Dagmar. Bé, des de molt jove era campiona de natació en aquella època. Suposo que devia anar al campionat amb pantalons superllargs i no sé si amb alguna bata de cua, no sé com devia anar, però era campiona, era una gran gimnasta, sabia molts idiomes i a sobre era simpàtica, agradable, tenia xispa. I bueno, la seva fama era molt gran i el pare la guardava per Rússia, deia que aquesta el tinc de col·locar a Rússia, que és la més potent i la més important. I sí, així ens ho va fer. Resulta que en aquell moment, a Rússia, hi havia Alexandre II, el zar, que tenia dos fills. I va dir, aquesta Maria faria per aquí. Li va semblar que no estava gens malament, n'havia sentit a parlar d'ella. I va dir, aquí necessitem una persona que tingui personalitat. I sí, va viatjar el fill gran, o sigui, l'Alexandre II va considerar que el fill gran, l'hereu, li aniria molt bé la Maria. El pare, el cristian de Dinamarca, estava supercontent perquè la casaria d'allò també, que bé. I sí, va arribar el gran duque Nicolás Alessandrovich cap a Dinamarca a conèixer la nòvia. I va quedar encantat. Es podien parlar d'ella de tot. Era una dona completa. Podia parlar de cavalls, podia parlar de nadar, podia parlar en diversos idiomes. Va quedar enamorat, prendat, i la va portar cap a Rússia. Ella diu que va passar una nit plorant i despedint-se de casa seva perquè tenia por d'un viatge tan gran i tan important, però ho va fer i se'n va anar. I va estar una temporada allà com promesa. Va ser l'alegria de la casa, perquè va aprendre rus en pocs temps, aprenia rus, aprenia a fer visites a la gent necessitada, sempre estava disposada a tot, sempre estava alegre, però què li va passar al pobre gran duc Nicolás Alexandrovich? Que es va morir. Es va morir de meningitis. Però abans de morir, li va dir al seu germà, el segon, que es deia Alexandre, casa't amb ella. Ha estat promesa meva durant molt temps i val la pena, casa't amb ella. Abans de morir jo vull veure que et casis, que li donguis paraula de que et casaràs amb ella. I sí, Alexandre III es va casar amb ella. Bé, va ser això el 1866 i van tenir 8.000 invitats, perquè en aquella època havien de convidar els fills del rei, els germans, alguns van poder venir, altres no. Hi havia una que estava embarassada i no va poder venir, hi havia una altra que estava malalt, però la majoria van viatjar tots cap a Rússia i es van reunir allà 8.000 invitats. I s'ho van passar molt bé. Bé, Alexandre III era molt feliç amb la Maria, s'ho passava molt bé, era molt divertida. I bé, arribava la Pasqua. Ara és quan arriba lo dels ous dels rics. La Pasqua, a Rússia, era una festa molt important, la Iglesia Ortodoxa Russa, que també això ho hem de dir, que ella va deixar la Iglesia Luterana i es va tenir d'esborrar les protestants, que era protestant, i es va tenir de passar a l'altra religió i va tenir de ser batejada. Bé, totes les coses que s'havien de fer, ella ho tenia tot en regla. I com es celebrava la Pasqua, un dia com avui? Doncs s'havia d'anar a missa, en sortint s'havien de fer tres petons i després s'havien de regalar ous. Els pobres ja sabeu quina mena d'ous regalaven, però i els rics, com ho feien? Doncs, molts d'ells, els més rics, coneixien a un tal Peter Carl Fabergé, que fabricava ous de Pasqua. Uns ous petitets, petitets, que a les senyores se'ls podien penjar al coll i que hi havia diamants, perles enganxades, o se'ls podien enganxar al braçalet com penjolls, i aquell dia anaven totes guarnides en petits ous. Però Alexandre III va dir, la meva dona no és una dona corrent ni vulgar, un ou d'aquests tan petits no, jo li vull fer un ou d'un pam i mig o dos pams, ple de joies. Jo li vull fer una cosa monumental a la meva dona. I sí, se'n va anar amb el Peter, Carl Fabergé, que feia aquests ous, i li va encomanar un ou que fos com no havia fet mai. El volia el més important, el més maco de tots els macos. que se n'oblidés dels encàrrecs petits, que ell el volia majestuós. I li va dir, majestat, teniu prou en 30 centímetres? Sí, sí, però no tinc prou perquè vull que hi hagi una sorpresa dintre. No vull que sigui un ou simplement, perquè un ou seria molt avorrit, el posem damunt d'un moble, però és molt avorrit. I bé, aquest joier que havia tingut molts premis internacionals i que era molt important i que deien que era el millor orfebre del món en aquell moment, doncs va obrir un ou, que es pogués obrir, que es pogués tancar aquell ou, i el va construir. Doncs com era? Doncs s'obria i per fora era tot de platí. Llavors s'obria i treies un ou. Llavors aquell ou era tot d'or. Llavors tu deies, oh, un ou d'or. Però no hi havia prou. Treies l'ou d'or, l'obries i dintre sortia un altre ou. I ja per tercera vegada sortia un pollastre. Un pollastre que portava la corona imperial russa. Bueno, allò va fer que tothom parlés d'aquell ou, de la zarina, d'allò no n'hi havia. Estava quallat de perles, de diamants, de rubis, per fora, per dintre, el pollastre, no et dic jo com era, d'or i de pedreria. I durant 10 anys que va viure el tsar, Alexandre III, la zarina va tenir un ou cada any diferent. Cada vegada més esplèndid. Amb una vegada li va posar el carruatge que anava de viatge, doncs el va reproduir dintre. Una altra vegada va reproduir el vaixell que anaven de vacances al mar. Bueno, el més famós va ser un pollastre que obries la tapa, sortia disparat el pollastre i cantava unes cançons, que això no s'havia vist mai, que un pollastre pogués cantar cançons de moda, cançons boniques, russes. Encabat el pollastre, quan se cansava, puf, tancava, li caia la tapa i quedava calladet. Bé, allò era la delícia de tothom i la visita continuada. I bé, al final, Alexandre III va morir. Era una època molt dolenta. El va succeir el seu fill Nicolás II de Rússia, que aquest és el de Rasputin i aquest és el final. Uh-huh. Aquests van ser, segons diuen, assassinats, perquè encara no se sap gaire bé com van acabar, però van ser raptats pels comunistes i la gent del poble, la revolució, perquè es feia un abús. I la gent del poble estava fins als ous.
Exactament, era un final aquest,
sí.
Tants ous. Això m'ha recordat l'ou Kinder, això de treure,
sí,
coses de dins una,
sí,
mica.
Sí, doncs és pensant en ell. I per fora veuràs, sí, que hi ha moltes sanefes, però tot allò, imagina, ple de rubis i a més de 30 centímetres.
Sí, sí.
Una vegada li va regalar un penjoll, uh-huh, que havia un granat, que era el més gran del món, segons se sabia, i se'l podia penjar ella encabat. O sigui, van ser 10 ous, 10 sorpreses, uh-huh, però no quedis curt, que per exemple el senyor Nobel, que en aquell moment era important, en volia un d'aquests també, uh-huh, i d'aquest tamany, eh?
Carai.
Tots els milionaris, hi havia un altre senyor que tenia una mina d'or,
sí,
i ell va dir, jo vull un ou d'aquests de 30 centímetres o el que sigui. Se'n van arribar a fer molts, a la Casa Reial, simplement ja se'n van fer 52.
Carai.
Entre els 10 anys que hi va fer ell i els del Nicolás, perquè quan va pujar el tro el seu fill, el Nicolás,
sí,
li regalava a la seva mare i a la seva dona.
Mm.
Llavors era gasto doble.
Mm.
Se'n conserven uns 46.
Caram.
Aquests 46 estan per tot arreu del món repartits. Hi ha milionaris que els tenen amagats, hi ha que estan a museus, i hi ha un senyor americà que no fa gaires anys, molt pocs, li van donar una milionada per un. Resulta que va comprar una casa i quan va pujar dalt les golfes allà hi havia un ou llançat, brut, ple de porqueria, una cosa... I diu, quin ou, això és de xatarra. I la va portar amb un orfebre, la va portar, diu, escolta'm, això em penso que és llauna o llautó, tot això deu ser fals, perquè diu, està allà abandonat, estava dalt les golfes plens de porqueria i estava fent neteja i l'he trobat. Li van donar milions i milions per aquell ou.
Carai.
Era un dels ous perduts.
Sí, sí.
O sigui que els ous es poden perdre.
Sí. I escolta'm una cosa, jo he quedat esperbrat amb el tema dels 8.000 convidats.
Sí.
8.000 convidats, són molts.
8.000 convidats.
És que són molta gent, eh?
Tota la Rússia plena.
I clar, i tothom menjant al mateix temps i tot.
Què et sembla?
Increïble.
No explica el comunisme, però es pot entendre, no?
Mm.
Perquè ho feien tot a l'engròs. És maco d'explicar-ho i de pensar en princeses i prínceps, sí, sí, i la carrossa i el vaixell i el platí i els rubis. És maco, no? És tota una vida de somni, però per altra gent això no... Això no era...
No era ben vist.
Ara imagina tu que no tinguis per menjar i veus aquest esplendor i aquest, i aquest llençar menjar, perquè suposo que es devia... llençar bastant menjar.
Ha de ser difícil de calcular, no?
Clar.
8.000.
I llavors la Maria es va guanyar el poble, se'l va guanyar ràpidament. Ella no va voler saber res de política, la Maria. Només a buscar gent pobra, gent necessitada, i portava coses. Ella tenia una quantitat de joies perquè el marit li regalava no solament el dels ous, sinó que tenia una quantitat de joies fabulosa. I sembla ser que algunes vegades les venia... I amb els cèntims, doncs, ella anava a hospitals, anava a llocs a repartir diners, i se l'estimaven. A més, enrunava el rus d'una manera tan perfecta que no s'ho podien creure. A més, va estudiar totes les coses per què les feien els russos.
Uh-huh.
Que ella no entenia aquella festa, no entenia l'altra, i se la feia explicar per les donzelles, i anava documentada als llocs, no feia el ridícul. Però, encabat el Nicolás II amb la segona senyora, amb els fills malalts, amb el Rasputín...
Uh-huh.
Els comunistes i la revolució es va posar a tope. La Maria la van suportar, però en Cabat ja no...
Ja va ser insuportable.
Sí, en Cabat, el fill d'aquest senyor de l'Alexandre, el fill de Nicolás aquest, ja va ser l'últim. L'últim.
Molt bé. Doncs mira, amb Rússia acabem.
Sí.
Gràcies, Marillum.
No, de res. Bon
dia. Fins ara, bon dia.
Bon dia.
Com un noi i de la mà em duia amunt i avall sense parar, com un estel fent tombarelles pel cel. És maco el temps d'estimar, i no va ser aquell un temps perdut, conilleta vellut. Però el conill fora del niu m'enganyava amb qualsevol objectiu. Se'm perdia en el forat d'una Nikon o una Hasselblad. Calia triar o tocar el dos o fer un menatge a tu. Però això és immoral quan s'és un home com cal, ibèric, mascle i cristià. I em vaig quedar sol i fotut, conillet de vellut. L'Ela, el Vogue i el Harper's Bazaar t'afusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richard Avedon a New York. No et pots queixar, el que somiaves ja ho tens a la mà. Et coneix la gent que estima un adolescent, i un iaio et vol adoptar. Ets feliç amb el teu nou drut, conillet de vellut. Però avui he vist el cel obert, Déu que és bo i que sap el que he sofert. M'ha
deixat els seus consells en un aparador de Can Castells i m'he comprat el llibre La fotografia és un art. I abans d'un mes seré millor que en Pomés, ja saps on em trobaràs. 203 vuitus vuitos conillet puregós. Sense un romans ni un rebut, conillet de
I ara us parlem d'un conte molt especial, un projecte nascut a Piera de mans de la Meritxell Vallès i de l'Amèlia del Pino. Es tracta d'Enxàs no vol dormir, una història escrita que ve acompanyada d'unes il·lustracions i d'una cançó. Aquest diumenge de Pasqua a Ràdio Piera parlem amb les seves autores. Doncs vinga, continuem aquest diumenge al matí amb una entrevista molt especial amb dues persones que coneixem, de Piera, podem dir, no?, de tota la vida.
Sí.
La Meritxell Vallès, què tal, Meritxell?
Hola, què tal? Bé, molt bé.
Molts anys també de música compartida.
Sí.
No? I, i de falcons també.
Molts anys de falcons també, sí.
També, també. I l'Ameli, no?
Hola.
Amèlia del Pino, que ja havia fet un llibre, i abans comentàvem, no?, que havia estat també la presentació d'un llibre molt valent també, que vam veure la presentació dels hostalets en el nostre cas.
Havia fet un conte,
sí,
il·lustrat i escrit per mi, i aquest, doncs, només l'he il·lustrat.
Només, compte, compte, que aquí hi ha molta feina, Doncs, en efecte, no? Meritxell, com sorgeix aquesta història?
Doncs la història sorgeix a través, bueno, d'una cançó.
Uh-huh.
La gent que em coneix sap que jo, bueno, canto i faig cançons.
Sí.
I normalment quan em passa alguna cosa necessito fer una cançó. Pues ens va passar una cosa amb el Nil, el meu fill gran, i vaig sentir la necessitat de fer una cançó. Llavors, el missatge de la cançó, jo volia que el Nil el pogués tenir sempre, no? Tenir-lo, o sigui, poder-lo tocar d'alguna manera. I només la cançó, pues, bueno, sí, si jo li posava la podia escoltar o si jo li cantava, però si no, si ell decidia un dia agafar, pues no. Llavors vaig pensar, bueno, i per què no fem un conte d'aquesta cançó? I així va ser com va sortir la idea del conte. I com que jo coneixia l'Ameli de feia temps i m'agradava molt com dibuixava i tot, pues vaig pensar, pues,
què
dic a l'Ameli, a veure què diu. I va dir que sí.
Carai, tu. És a dir, que és un regal.
Sí, sí, és el conte del Nil.
Ahà. Però, en canvi, el títol és Enxàs no vol dormir.
Enxàs no vol dormir.
Per sí. Què aquest nom?
Bueno, Enxàs ja és un nom que ve de molt antic, diguem.
Uh-huh.
És una conya amb la meva parella. Llavors, jo en el seu moment li vaig escriure un conte a ell, però, bueno, així, escrit amb boli i que no va anar enlloc, eh? Però, bueno, vaig aprofitar aquest nom per posar-li al conte, pues, com més de veritat. I no vol dormir perquè, no sé si arran de la situació que vam viure amb ell o ja venia una mica d'abans, el Nil normalment a la nit tenia por, no volia anar a dormir, era com, li costava bastant. Llavors, bueno, hem anat adoptant diferents estratègies fins que al final li continua fent por la foscor, però ell té les seves estratègies per poder anar a dormir sol i, bueno, tota la nit, sense cap problema. Llavors també hi ha el fet de que a la nit els missatges aquests que bueno, diu el conte i la cançó, pues, trobo que és un bon moment per poder-los dir, perquè és un moment en el qual ells estan molt receptius, és, no sé, et ve de gust poder parlar i llavors, bueno, era perfecte, en Xas no vol dormir.
Uh-huh. Bueno, de fet, això que expliques passa a moltes famílies i no, es dona molt al cas aquest de la dificultat. De fet, hi ha el mètode Estivill, jo no sé si d'això esteu massa d'acord o no vosaltres, imagino que per la cara que fa.
No. Nosaltres no l'hem utilitzat.
Ja.
Crec que els mètodes, tots els que hi ha, poden estar molt bé, però s'han d'adaptar a cada família. Uh-huh. O sigui, a la meva família el mètode Estivill no hagués funcionat.
No seria d'una eina, precisament, no?
No, a la meva família no... Bueno, Però crec que cada família ha de poder trobar el mètode que li vagi bé, sigui un o sigui un altre. Uh-huh. No és...
I això seria un mètode? Dona eines? Dona alguna solució?
Bueno, dona eines, dona un missatge que crec que és important que els nens sàpiguen i que a vegades els pot ajudar a estar més tranquils. Uh-huh. Després dona algunes eines de quan tenen malsons o quan no volen anar a dormir, de rutines que es poden fer. Quan hi ha malsons, per exemple, amb el meu fill li va molt bé, quan ha somiat una cosa que li ha fet molta por, es desperta, ve cap allà a l'habitació, mama, és que he tingut un malson, el dibuixem, i llavors, les 3 de la matinada o les 4 o l'hora que sigui, vinga, va, Nil, anem a dibuixar-lo.
Però no el pintem, només el dibuixem.
El dibuixa, no, i llavors un cop l'ha dibuixat, ha dibuixat el que li fa por,
sí.
Llavors el transforma. I li va fent coses que a ell li agraden o que fa que sigui més atractiu per ell aquell dibuix. Uh-huh. I, bueno, una vegada, per exemple, va dibuixar la Momo, aquesta escultura que, bueno,
sí,
va ser tan... I la vam dibuixar. Llavors li vam anar posant més cabell, un vestidet, floretes, bueno, coses vàries. I al final, li feia molta por, i al final va voler anar a dormir amb el dibuix aquell al seu costat. Vull dir que és... Sí, a ell li va molt bé això, per exemple.
Meli, com es pinta això?
Com, amb molt d'amor.
Bàsicament, no? Perquè és veritat, el color que té aquest conte, no? Acompanya molt i és, bueno, forma part, no? Tota l'estona un, no? un tipus de color també et transporta, no? A la nit, a dormir, a la tranquil·litat.
Doncs la Meritxell em va buscar i havia de ser un dragonet.
Sí.
I vam fer diversos dragonets fins que vam trobar en Chas, que va ser aquest. I a partir d'aquí, doncs, començar a dibuixar la història. La Meritxell em va deixar via lliure, així que una vegada estava fet, el que vam fer va ser, doncs, fer més pàgines, o treure algunes, o modificar, doncs, algun color, o a la Meritxell se n'anaven acudint noves idees, no? Doncs ara farem 4 cançons, no? No una, no, 4.
Sí. Clar,
és que a més primer el Chas havia de tenir els ulls blaus, perquè era el color que té els ulls del Nil. Però, clar, vam començar a fer aquest conte el 2019. Llavors, el 2020 va néixer el Jan, i el Jan tenia els ulls marrons i em sabia greu que fos tan específic del Nil. I com que no tenia clar si faria més contes o no, que ara sí, ara ja, doncs, el segon, que és pel Jan, ja està fet, és... Bueno, ara ja està, no? Però en el seu moment va ser com, ostres, no, blaus no, fem verd, que és com una barreja entre marró i blau. I al final va tenir els ulls verds.
No sé, jo crec que va quedar un dragonet simpàtic, no? Un dragonet que, doncs, que acompanya, és dolç, és... No sé, a mi m'agrada molt.
A mi també.
I bueno, la sort d'haver-lo dibuixat i tenir un, bueno, i que la Meritxell estigués, doncs, generalment encantada amb tots els dibuixos i tirar endavant les dues, no? És un conte que hem trigat en fer-lo.
Va sortir el 2025, va començar el 2019.
Clar, són 6 anys, no? Sí. És molt de temps, també.
Sí, el naixement del Nil... I va arribar un moment que vam dir, ja està, o sigui, ja no cal mirar-lo més, o sigui, aquest conte ha de veure la llum, perquè és un conte bonic, és un conte bonic que, i a més, fet per dues persones, pues, que hem començat ara, no?, i que totes dues venim de mons diferents, la Meritxell és psicòloga, és mare de dos nens més petits que els meus, i jo sóc mestra. I bé, la veritat és que jo, el meu impuls va ser l'altre conte, no? Doncs, en un procés molt dur per mi, i jo vaig perdre la por a poder
expressar, no, també, perquè al final dibuixar també expresses.
Sí. I que la gent veiés,
ja,
no? Perquè moltes vegades tu guardes i és difícil que la gent et pugui dir, ah, doncs és bonic, doncs és lleig, no? O, bueno, la seva opinió, perquè totes són bones, la crítica. Però havia de sortir, la història és superbonica, té una cançó, té a darrere Meritxell ho ha adjuntat maneres de fer o consells, no? Quan et trobes amb el teu fill que no vol dormir o té por algunes coses, vull dir, és supercomplet. I jo estic encantada.
Està molt bé. Sí, doncs, si us sembla, anem a escoltar la cançó, sí, i ara comentem.
Ullets de mar, ullets de ser. Si algun monstre et molesta, junts el guanyarem. Ullets de mar, ullets de ser. Si els teus somnis s'enfosqueixen, farem mil petons de molts colors i trobaràs
Meritxell total, eh?
Sí,
Meritxell total, però a més amb aquesta confiança, no?, també, de donar... És com dolça, no?, perquè és la veu dolça, i aquest missatge, no?, tan, tan profund i tan d'acompanyament, no?
Sí.
Com la sents, tu?
Així, bueno, és el que et dic, no? Veníem... Vam viure una situació que ens va sacsejar una mica la meva parella i a mi, i pues, necessitava fer aquesta cançó amb aquest missatge i que li quedi ben clar.
Ja està bé. Sí. D'aquesta cançó hi ha com diferents versions, no?
Sí, d'aquesta cançó hi ha, bueno, aquesta cançó i tres més, perquè, bueno, al néixer el Jan em vaig veure amb la necessitat també de dir, bueno, pues, que no sigui només pel Nil, i podem personalitzar la cançó segons el color d'ulls de cada nen. L'original és la que té els ulls blaus, representa, però després hi ha la dels ulls verds, la dels ulls marrons i la dels ulls molt foscos. I a darrere del conte hi ha quatre codis QR i cada un et porta a la cançó corresponent.
Vale, és a dir que el llibre, que no ho hem dit, inclou uns codis QR i per tant la cançó que hem escoltat la podem recuperar amb el tipus d'ulls que té el nostre fill.
Exacte.
Sí. Molt bé, doncs aquest codi QR, no?, que acaba de formar part d'aquest paquet immens, no?, que representa el conte amb la música que ve acompanyada, i els dibuixos, òbviament, de l'Ameli. Clar, tu com a psicòloga també estàs, bueno, abans comentant, no?, el mètode d'Estivill i això, i que cadascú faci una mica el que vulgui, no?
Sí.
Però em quedo amb això que has comentat tu al principi de tot, de que donaves eines, no? Això del fet de donar eines. Fins a quin punt és tan important, això?
El donar eines?
Sí.
Als meus fills,
sí, clar,
per exemple.
Sí, sí.
Bueno, clar, és que per mi és bàsic, perquè... és que jo crec que sóc psicòloga perquè jo sóc així.
Yeah.
Llavors... sempre, de totes les situacions, intento tant aprendre jo com ensenyar-los amb els meus fills l'aprenentatge. Va inherent amb mi. O sigui, llavors, clar, com a psicòloga, suposo que reforça més aquesta visió que tinc, no?, de que pues, es pot aprendre de totes les situacions, i, de fet, crec que s'ha d'aprendre de totes les situacions, perquè, si no, pues, aniríem... endrevancant-nos sempre en la mateixa pedra. Llavors, per mi és bàsic.
La meva idea que ella era mare, però de nens més grans. Amb unes coses dius, mira, ara passes tu per això, jo això ja sé com acabarà, o no? O cada casa és diferent?
No, cada casa és diferent, però sempre van bé les eines, eh? Vull dir, si no, a vegades no et funcionen les coses i et penses que ets l'únic que no li funcionen, no? I sempre a mi em deien, tu com ets mestra no tens problemes. Bueno, jo he tingut igual que tothom els meus problemes a casa, perquè al final els nens creixen i són nens. I ara tinc dos adolescents i són adolescents.
La millor edat de totes.
I ja està, i a viure, no? I a aprendre i a gaudir del moment que tens i ja està. Però sí que és veritat que jo quan érem més petites jo deia, o sigui, algú que em pogués... ara mateix no sé com en sortir-me d'aquesta, no tot i ser mestra, no sé com en sortir-me, i les eines són importants, i tenir persones amb qui parlar, i, o llibres, o, bueno, aprendre, no?, del que hi ha al voltant, i intentar coses, perquè a vegades ens desesperem, no? Jo crec que el que busca aquest conte és que no et desesperis, no? Al final, el teu nen no pot dormir, l'ensenyes, no?, que sempre estaràs allà, que estem aquí per ajudar-te, i que sempre la teva família estarà allà, i si se't trenca una ala, t'ajudarem a, doncs, arreglar-la i tirar endavant. I això serveix per tota la vida.
Sí, és un missatge per sempre.
No, per tota la vida, perquè jo i la meva mare encara em dona aquest missatge, no? com aquell qui diu, i l'he necessitat molt darrerament, o sigui que és així. I bueno, a mi m'emociona. A mi sentir la Meritxell cantar m'emociona, eh? Sí. Perquè és com... trobo que canta molt bonic. I també és un regal, no? El conte és un regal pel teu fill, és un regal per tothom, de part nostra, no? Perquè al final és un trosset de cadascuna, no? És un trosset, quan dibuixes... part de la teva ànima està allà.
Totalment.
I és el que mostres a la gent, perquè igual que ella canta, jo dibuixo. I si veieu el meu Instagram o veureu que segons estigui, doncs dibuixo una cosa, dibuixo una altra. I molta gent a vegades em escriu i em diu que no estàs bé ara, no? I no és el millor moment, no? O després, jo què sé, que veus que al final les persones que tenim... bueno, aquesta fase artística, no sigui, o un ball, el que sigui, és igual.
Sí.
Al final, la teva ànima reflexa allà.
Exterioritzes el que ets tu, de fet, no?
I, bueno, és una manera de comunicar-te, també.
I tant.
I és una manera molt única de comunicar-te.
Clar que sí. En Xas no vol dormir. Quin recorregut porteu fins ara i cap on us dura, això?
Bueno, de moment... poquet, no?
Ja.
Vam fer la setmana passada, crec que va ser la presentació a la Biblioteca de Piera. El dia 11 anem a 11 d'abril, anem a l'Abacus d'Igualada, a fer la presentació també. Després el dia 23 d'abril estarem signant contes a la Fani, segurament.
Sí.
I el Hostalets a Renaixença també estarem el mateix dia.
Sí. A Igualada, en principi, també a la plaça Calfon.
Bueno,
intentarem anar a diferents llocs per...
Us poden seguir les xarxes? Teniu xarxes pròpies, n'hi ha del llibre?
El fet? Món d'en Xas, es diu.
El Món d'en Xas. I allà estarà tot, aquest i els que vinguin.
Sí, exacte.
Molt bé. On es pot trobar aquest llibre?
Doncs mira, aquí a Piera es pot trobar a la papereria Fani, a la Dalmau i a l'Espai de Llum. Llavors, online hi ha moltíssimes botigues que el tenen. A l'Abacus d'Igualada.
I després, bueno, demaneu. I, a veure, és un llibre que evidentment les persones que n'han escrit són noves, i si no es demana, doncs ningú el tindrà. Així que el millor és, doncs, anar a casa del llibre o on sigui i demanar-lo. Demanar-lo i que te'l portin. Vull dir que al final està la distribuïdora, i la idea és que, doncs, si es demana, doncs evidentment el tindran allà i la gent el veurà.
També a través d'internet és fàcil, no? Posem al Google,
sí,
i directament surten...
No, hi ha moltíssimes botigues online que el tenen, i inclús a l'editorial mateix, a Apuleyo.
Doncs, Meritxell i Meli, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio.
A tu.
Us seguirem, i si hi ha qualsevol llibre, novetat, qualsevol cosa d'art que ha sortit de vosaltres, estem encantats d'escoltar-vos aquí a la ràdio.
Merci.
Moltes gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Els dijous, a les 10 de la nit, Ràdio Piera presenta Ones Ocultes, amb Frank Miral.
Parlarem de parapsicologia, parasciència, ocultisme, esoterisme, tot allò que té a veure amb el misteri.
Ones Ocultes, els dijous a les 10 de la nit, amb un episodi nou cada 15 dies a Ràdio Piera i al podcast de radiopiera.online.
Els divendres a les 9 del vespre, un espai amb una selecció musical que et portarà a l'Olímpia, al mític teatre de París. Els divendres, a les 9 del vespre, en directe a Ràdio Piera, Olímpia, amb Pere Esteve.
T'agrada la música americana? Country music, western swing, bluegrass, southern rock? Music City, el teu espai de música americana, cada divendres a les 10 del vespre a Ràdio Piera, 91.3 FM, il·luminant la comarca de l'Anoia.
Despertes lluny d'aquí, sense poder sentir, no podràs caminar, ningú et vindrà a salvar. La terra se't separarà. Quants cops no faràs mal i els plors no mullaran les galtes d'un infant trist i desconsolat que corre per jugar al sorrat. Paraules, paraules, paraules que no diuen res. Mirades, mirades, mirades que no veuen més. Petons llançats al buit, carícies que no toquen a la pell. And a cream go-go and a light we show. Never like it's real. Podràs complir sense poder mentir. La força et fallarà, no et podràs aixecar. Qui et trobi no et recollirà. Promeses, promeses, promeses que cauen avall. Espelmes, espelmes, espelmes que no s'han encès. Tresors mai enterrats, secrets obscurs que no són d'interès. Estos llavis ben secs i dolços blancs i freds, somnis morts que no han trobat més ulls oberts. Sentiments
diumenge, oients de Ràdio Piera. Soc la Cília de la Biblioteca i com cada setmana us explico les nostres novetats. Dimarts, a les 6 de la tarda, tornem amb una proposta ben entretinguda. Una tarda de jocs conduïda per Joan Raya del Banc del Temps. I dimecres, a 6:15 de la tarda, els nens i nenes de segon i tercer de primària tenen una cita amb els exploradors de contes. Llegirem un àlbum il·lustrat i farem una manualitat relacionada amb la lectura. Dijous, a 6:45 de la tarda, us proposem el taller de parlar en públic amb Luis Mi Sánchez. Un tas d'eines per transformar el pànic escènic en confiança. Aquells que estigueu interessats us podeu inscriure al nostre WhatsApp 608-917-920. Divendres, a les 6 de la tarda, arriba el nostre cinefòrum amb la pel·lícula La dutxa, de Shang Yang, conduït per Enric Falo. Després de la projecció, obrirem un espai de diàleg per compartir impressions sobre la història dels personatges i les emocions que desperta. I per acabar la setmana, aquest dissabte a les 11 del matí tindrà lloc la trobada de Noia Sud per la Regeneració, un espai per passar de la inspiració a l'acció, davant del canvi climàtic. Compartirem idees, connectarem i imaginarem plegats un futur millor, amb la Lara Pla, en Carles Vila i en Martí Martos. També podeu seguir el projecte a Instagram, a Hop a Noia Sud. Per qualsevol dubte o consulta, ens podeu escriure al nostre WhatsApp 608-917-920. Com sempre, la setmana vinent tornarem amb més propostes aquí, a Ràdio Piera.